El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima.
Últim debat de política municipal d'aquest 2023. Compartim avui el debat amb Antonio Rodríguez, regidor del PSC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Ens acompanya també Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra. Molt bon dia, gràcies
bon
per
dia.
Ser-hi.
Bon dia.
Lluís Matas, portaveu de Junts. Bon dia, senyor Matas, què tal?
Bon dia, tingueu.
Joan Mena, portaveu de Sabadell en Comú Podem. Què tal, senyor Mena?
Molt bon dia.
César Gil, regidor de Vox. Bon dia, gràcies
Buenos
per ser-hi.
Buenos días, gracias.
Cuca Santos, portaveu del Partit Popular. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
La Crida ha excusat la seva presència avui per motius d'agenda. Anem a repassar algunes de les qüestions destacades del ple municipal d'ahir. Avui, com més tradició, en aquest últim darrer debat de política de l'any, els deixarem aquest minutet final, que sí que aprofitem sempre per desitjar bones festes als sabadellencs, si així ho volen, perquè el 22 hi ha ple, però nosaltres no farem debat de política post-ple municipal del 22, aquest extraordinari de pressupostos. Anem a una de les qüestions destacades del ple d'ahir, aquest procés per rescatar la gestió de l'aparcament soterrat de la plaça Doctor Robert, que es tornarà a reiniciar. El ple municipal del mes de desembre ha aprovat de nou el tràmit després que caduqués el de fa un any i mig. En aquest cas, l'Ajuntament hauria d'indemnitzar amb 750.000 euros l'empresa Saba, enfront de l'1,1 milions d'euros de l'anterior ocasió. Li dono la paraula a vostè, senyor Rodríguez, per arrencar, perquè ens expliqui una mica el posicionament del govern i a partir d'aquí anem desgranant la resta de qüestions.
Molt bé, bon dia. No, el posicionament del govern, jo crec que és clar. Nosaltres tenim un aparcament soterrat que és factible d'utilització. A més, una caixa de moment que es pot convertir, i l'objectiu fonamentalment és fer una transformació urbanística important, de manera que puguin accedir els cotxes en aquest aparcament i pacificar la superfície d'una manera molt clara. Molt clara per què? Perquè ens estalviaríem l'entrada de cotxes pel carrer Pedregall, perquè ens estalviaríem la sortida pel carrer del Sol. Això, amb aquest procés de transformació, amb el qual tindríem que afegir la possible utilització futura del pàrquing del Vapor Turull, significaria un canvi urbanístic molt important pel centre de la ciutat i pel conjunt de la ciutat, donat que és un eix absolutament fonamental. Creiem, i després podem entrar més en detall, que és una opció de futur molt clara i molt contundent. Això vinculat a la zona de baixes emissions, malgrat pugui semblar contradictori, amb un plaç d'uns anys, això serà absolutament raonable. Tenim la facilitat d'accés amb mitjans de transport públic, tenim la possibilitat de pàrquings al voltant d'aquesta zona de baixes emissions i també tenim, com passa a la majoria de les ciutats europees, pàrquings per poder accedir al ben centre de la ciutat. Creiem que és una opció transformadora, creiem que és una opció absolutament positiva per a la ciutat.
La paraula ara pel senyor Fernández.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Bueno, en aquest tema, primer situar una qüestió, no? Segurament nosaltres, si poguéssim dissenyar la ciutat, no haguéssim mai dissenyat un pàrquing en ple centre de la ciutat. Això no l'haguéssim fet així mai. Segurament quan l'alcalde Ferrés va dissenyar el primer pàrquing que tenim en plaça Sant Roc, segurament les visions d'aquell moment no eren les que tenim ara, ni la consciència sobre el tema de la cultura, d'anar en contra de la cultura del cotxe, segurament no seria l'actual. Després es va cometre l'error de seguir ampliant el pàrquing en el cor de la ciutat. Però una vegada que estem aquí, nosaltres som de la idea, bueno, vale, molt bé, aprofitem que tenim aquests equipaments per poder eliminar aparcament de superfície i poder-lo posar soterrat, perquè un dels problemes més greus en la contaminació de la ciutat, en aquesta zona de baixes emissions, no és sobretot el temps que tarda la gent en anar donant voltes per trobar el pàrquing. Llavors, això és el problema sobretot del 38%, si no recordo malament, de les emissions que tenim en la zona central, 38% corresponien a cotxes buscant aparcament. Això és el que havíem tingut en un informe que havíem fet en su moment. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres diem, bueno, aprofitar aquesta eina. Ara, i ja suposo que m'està per acabar el temps...
30 segons. Deia,
30 segons. Ara, a partir d'aquí... Com s'ha gestionat? Es va presentar una moció en el mandat passat, moció que se va incomplir, com és habitual en el govern de Marta Ferrés i del PSC i de los Junts, i abans estaven també los de Podemos, però després se van canviar i era la de Morell. Se va incomplir. malauradament es va incomplir aquesta moció. I llavors, la gestió en general, i me guardaré per al segon torn,
sí, perquè li queden 5 segons.
Ha estat, des del nostre punt de vista, nefasta, com tothom pot apreciar després de gairebé 4 anys, el pàrquing continua ja igual que el primer dia del mandat 2019.
Senyor Matas, al seu torn.
Doncs per nosaltres és una molt bona notícia que s'activi definitivament aquest procés de tenir el nou pàrquing i d'ajuntar doncs, aquest pàrquing actual més el proper i que tinguem més de 500 places soterrades doncs, perquè la gent doncs, pugui arribar a Sabadell, aparcar i anar doncs, als restaurants, a les botigues, a la feina o a veure els amics familiars o coneguts i per tant doncs, que facilitem l'accés a la ciutat i que facilitem primer per un cantó doncs, que no hi hagin cotxes en superfície donant voltes, sinó que arribin i aparquin. Això doncs, ha d'activar l'activitat comercial, també al centre de Sabadell, totes les ciutats importants, vaja, si voltes una mica pel món, doncs tenen un pàrquing al centre de la ciutat. Sabadell, a banda de l'opció de poder arribar-hi amb cotxe i aparcar al centre de la ciutat, doncs també és una ciutat fàcil doncs, per arribar-hi a peu, amb bicicleta, amb transport públic, tenim l'autobús que funciona perfectament, té uns índexs de valoració molt alts i connecta molt bé la ciutat, tenim els ferrocarrils i, per tant, aquest metro del Vallès i aquest metro a la part centre-nord de la ciutat, tenim estacions de Renfe, per tant, això ens fa més capitalitat, donar totes les facilitats del món perquè la gent vingui a fer sabadellanquisme i, per tant, doncs, per nosaltres és una bona notícia. El que no era bona notícia és que l'anterior govern del 2015-2019 tingués parat tant el passeig com el pàrquing per un tema ideològic, de no saber cap on anaven, de no saber què fer-ne, i tenir el centre d'una manera que no era digna. Per tant, doncs, aquests últims anys s'ha activat el passeig, tenim un passeig digne, un passeig que fa Sabadell una ciutat més amable, més verda, més simpàtica i més agradable de viure i de passejar-hi, i ara hi ha aquesta segona part, que és el pàrquing, que acaba de tancar el cercle de tot aquest cercle virtuós de fer el centre digne per a una ciutat com Sabadell.
Gràcies, senyor Matas. Senyor Mena, al seu torn.
Sí, nosaltres hem dit que aquest projecte ens sembla que és un projecte que va en contra del sentit comú del segle XXI, no? Jo crec que en un moment on totes les ciutats europees estan apostant doncs, per incrementar el transport públic, no té sentit que apostem pel cotxe privat. Jo conec poquíssimes ciutats d'Europa que hagin fet una aposta per incrementar el pàrquing que tenen justament sota de l'Ajuntament, és a dir, en aquest sentit, una cosa és gestionar el que ja tens i que, per tant, això s'ha de gestionar, i un altre és aquest projecte que se'ns presenta, que és ampliar encara més i duplicar el número de places que hi ha en un pàrquing que està al rovell de l'ou de la ciutat, no? En aquest sentit, Sabadell tenim dos problemes que són greus, un és el de la mobilitat i l'altre és el de la contaminació, que són problemes que estan vinculats, i, per tant, el que cal són solucions que puguin donar sortida a aquests dos problemes. Nosaltres la tenim clara, no hem d'apostar pel transport públic, encara que avui dia tenim molts barris de la ciutat que no tenen una connexió potent amb transport públic, hi ha gent que a les 10 de la nit ja no pot ni venir ni marxar del centre, perquè hi ha barris de la ciutat que perden aquesta connexió a través dels autobusos, i per tant el que hauria de fer el govern és invertir encara més a la cooperativa de la TUS, que jo vull recordar que és una de les cooperatives i un dels serveis millors valorats pels sabadellencs i les sabadellenques, no? I per tant hauríem d'incrementar també aquesta aposta. Què passa el cap de setmana? Hi ha molta gent que es queixa de que han de passar molta estona a la parada de l'autobús per no poder arribar al centre, i l'alternativa que ens ofereix el govern és que el cotxe arribi justament a sota de l'Ajuntament. Jo no entraré en la gestió ni si l'alcaldessa ha incomplert la paraula, perquè havia promès que el 24 ja estaria obert el pàrquing, perquè em sembla que això són detalls menors. Hem d'anar a dissenyar quin és el model de ciutat que volem. I mentre a Europa el que s'està fent és apostar pel transport públic, fer pàrquings dissuasoris a les perifèries del centre perquè la gent després es pugui desplaçar als centres de les ciutats doncs amb transport públic o a peu, em sembla que és el que hauríem de fer també a Sabadell, i en canvi aquí pel que apostem és per incrementar la dependència del cotxe privat.
Senyor Gil, al seu torn, poden anar demanant torns de paraula per les segones intervencions.
Gràcies. Bueno, yo creo que es una cuestión, como siempre, de libertad. O sea, apostar por un modelo no significa ir en detrimento de otros modelos. O sea, uno puede apostar por un transporte público y eficiente y que llegue a todos los barrios, y también apostar por un parking donde se pueda aparcar en el centro de Sabadell. Es que no tiene nada en contrario las dos cosas. O sea, el marcar unos límites porque yo tengo una ideología es absurdo. Entonces lo que hay que hacer es un buen proyecto, como ese es el parking este, que van a aumentar las plazas de aparcamiento. Lo único que hemos dicho nosotros es que quisiéramos que en ese parking haya pupilaje para los residentes y los trabajadores de la zona. En ellos hay que pensar también. Vamos a sacar coches de la calle, los vamos a tener ahí guardados, se va a facilitar el paso por las calles de Sabadell, del centro de Sabadell. Creo que es una buena propuesta. Si además la completamos con un pupilaje para residentes y trabajadores, perfecto. ¿Que vaya a aumentar la contaminación? Bueno, depende qué vehículos entren en la zona de bajas emisiones. Si es una zona de bajas emisiones, es raro que entre un patrol de hace 20 años. Por lo tanto, no, ahí no podemos decir que vamos a aumentar la contaminación teniendo un parking más amplio permitiendo los coches, porque los coches precisamente que van a poder entrar son aquellos que cumplen con la normativa de bajas emisiones. Yo creo que es un buen proyecto, que es un beneficio para Sabadell, que se ha de aumentar, evidentemente, el transporte público, y la TUS lo hace muy bien, perfecto.
Cuca Santos, al seu torn.
Sí, bueno, lo primero... Desde aquí yo siempre he defendido, soy una defensora del transporte público, yo me muevo siempre en transporte público, no conduzco, pero y estoy punto por punto lo que ha dicho el señor Mena, el transporte público en Sabadell sigue siendo deficiente. Si yo quiero venir aquí un domingo o un sábado por la noche a cenar, no puedo ir en transporte público, porque puedo ir, pero luego no puedo volver. No hay un transporte público por la noche. Hace falta autobuses nocturnos, hace falta que se amplíen las líneas en fines de semana. Si tú vienes de Torre Romeu un domingo aquí, luego te tienes que volver andando. Andando, es que no tienes ni siquiera los ferrocarriles para poderte mover. Entonces, eso es una demanda que yo creo que tendría que ser una prioridad para este gobierno. Pero luego también pienso que la gente que quiera moverse en coche hay que respetarla. Es verdad que ahora, cuando que empezará la zona de bajas emisiones, ya lo ha dicho el señor Gil, los vehículos que accederán al centro serán vehículos que tengan la etiqueta adecuada y no serán contaminantes. Si vamos hacia un modelo de vehículo eléctrico, híbrido, que también hay que respetar. Y por más que nada porque siguen habiendo profesiones que dependen del vehículo, sigue habiendo gente que por movilidad, su movilidad reducida, necesitan un vehículo y que cuando vas a hacer determinadas compras de un volumen determinado, el transporte público no te vale. Tú necesitas tu vehículo privado y además es una opción que hay que respetar, el que cada uno como se quiera mover. A mí lo que me preocupa es lo que hay detrás de esto, es la desaparición de ese el parking de la zona azul de la Crueta, que yo reconozco que eso tiene que ir fuera, pero me preocupan todos esos vehículos que duermen la noche ahí. Todos esos vehículos que son de gente, de vecinos, que cuando tú vas a la una de la mañana y está lleno. ¿Dónde van a aparcar esos vehículos? ¿Hay un plan B?
Anem a la segona ronda d'intervencions. Tinc una paraula demanada per part del senyor Gabriel Fernández, del seu torn. A partir d'aquí sí. Poden anar demanant, eh?
Ara, evidentment, m'estalviaré contestar al senyor Mata, perquè ell enreda tota la història, no? Tothom sap qui va dissenyar el passeig i, per tant, tothom sap quan nos van entregar el parking a la Generalitat, quan va acabar els trens. Tothom sap aquesta història. Lo que tenim que discutir aquí és, es va comprar un pàrquing al començament del 2019, es va pagar gairebé 5 milions a la Generalitat, han passat els anys del govern de Junts i del PSC, perquè era aquell govern i la senyora Morell, no ha passat absolutament res, i en aquest tràmit administratiu que hem votat ahir, que també lo reconeixia el regidor Hernández i també lo va dir el nostre regidor Santi Valls, estem fent un tràmit que ja ho veurem, perquè, clar, evidentment, Saba, amb tot el dret del món, segurament alguna cosa farà. Per tant, aquesta història continuarà. Malauradament, per Sabadell, el pàrquing tornarà al ple durant... En un bon temps tornarà i seguirem discutint, i això continuarà ja. Això és el que passarà, malauradament, a pesar de que alguns venden renders i dibuixets i coses que no existeixen més que en el seu cap i en la fantasia, no? Ara, el que sí nos preocupa molt, i d'aquella moció que vam aprovar, és, un, el govern va incomplir en portar aquell informe que van demanar per la gestió pública del pàrquing. Per nosaltres això és molt important, que els beneficis d'aquesta estructura quedin en la ciutat. Això no es va fer, se tira endavant per poder fer una concessió privada, model privatitzador, i ahí el regidor Hernández se li va escapar. Se li va escapar quan va dir i va qüestionar que la zona blava la gestió de Vimusa. Un encert del govern de transformació, clar, de los que creiem en l'administració pública, los que creiem en la privatització, evidentment això no les agrada. Per què? Perquè li ha tret beneficis a empreses conegudes o saludades. Per tant, aquí és la preocupació nostra, perquè segurament aquest pàrquing serà gestionat de forma privada. Un greu error per als interessos de la ciutat.
Senyor Gil, havia demanat la paraula. No en tinc més, de demanades, vagin dient.
Pensamos que ayer el señor Hernández hizo una valoración final en la que expuso una cosa que no decimos, que es que esta inversión tiene un retorno. Entonces es muy importante. Si tiene un retorno, estamos diciendo que ahorramos dinero público. Es un retorno, o sea, se va a parar una concesión, se va a sacar a concurso y esa concesionaria va a tener que arreglar el parking y va a tener que aportar una cuota anual a las arcas del ayuntamiento. Tenemos dos modelos mixtos o tres modelos, el mixto, el privado y el público. Entonces creo que esto se acerca más a un modelo mixto, es decir, que hago un parking, presto un servicio, se gestiona privadamente, pero si saco un beneficio de esta gestión. Yo creo que es una propuesta bastante, bastante aceptable, no hay que entrar en temas de si modelos públicos, modelos privados.
Señora Santos.
Sí, no. Persiguiendo un poco lo que decía el señor Gil, es que a mí lo importante es que haya ese servicio, que el ciudadano acceda a ese servicio, y el que lo esté llevando un modelo privado o un modelo público, mientras el servicio sea el que necesita el ciudadano, no tiene por qué afectarle. No, lo que quería era incidir en el problema del aparcamiento de las personas que viven ya en el centro y que... No, me gustaría que me contestase el regidor del PSC si hay algún plan B para todos esos. Son muchas plazas de aparcamiento las que hay allí que desaparecen y no hay una oferta de parkings de que, claro, porque el alquilar un parking en un parking de Saba durante todo el año no está en el alcance del bolsillo de todos los ciudadanos. Si hay un plan B para eso.
Senyor Matas.
Bé, el que jo insisteixo, el que teníem fa uns anys era un passeig que era una pista d'aterratge. El que tenim ara és un forat allà al mig, al costat d'un pàrquing, i el que nosaltres volem tenir és completar tot aquest centre, aquesta dignificació del centre, que hi hagi aquest passeig, doncs, que ha quedat prou bé i que tothom el valora molt positivament, que ens fa capitalitat, que atreu visitants, que, doncs, que dinamitza el comerç, que dignifica tot aquest espai, i ara ens falta tancar un cercle d'un forat que tenim aquí i que hem de completar, i que és una bona oportunitat, doncs, per completar-ho amb un pàrquing que ha quedat petit, un pàrquing que té uns accessos molt complicats, i amb aquesta ampliació, amb 500 places, doncs el que fem és, per un cantó, doncs, pacificar aquests espais del carrer del Sol, que sabeu que és una sortida molt conflictiva, o de l'entrada actual del carrer del pàrquing pel Pedregà, que també, per la Casa Duran, que també és una entrada molt conflictiva. Per tant, pacifiquem aquests dos espais, concentrem l'entrada i la sortida per la plaça de l'Àngel, cap a la via Massaguer. Això farà transformar també tota la part de la plaça de l'Àngel cap a les dones del tèxtil. És una demanda històrica també dels comerciants i dels veïns de la zona, que tota aquesta via Massaguer no estigui pacificada i que estigui endreçada, no pacificada, endreçada, que hi hagi un trànsit més regulat i un trànsit més endreçat, i per tant, doncs, aquí el que hi ha és una operació urbanística important, un projecte de ciutat que fa capitalitat i que fa centralitat. És evident que tots tenim un model, i els que governem ara, doncs, tenim aquest model i aquestes ganes de tirar endavant aquest projecte, i això és una oportunitat, doncs, que no deixarem passar.
Senyor Rodríguez.
Bé, l'afirmació de que s'ha fet una gestió nefasta després de 4 anys és una afirmació poc rigorosa. Les oportunitats sorgeixen i les agafes o no. I en aquest moment es va tindre l'oportunitat de fer la compra d'aquesta capsa per poder fer aquesta ampliació, i absolutament arriba el moment per poder-ho fer, que és aquest, i és el moment per poder-ho fer. No cal, no es pot ja perdre oportunitats com en d'altres casos. El que sí que és cert és que és, aquest projecte suposa una transformació d'aquesta zona de la ciutat absolutament positiva, i per tant la valoració, i ho veurem quan això ens constati, serà així. Si tenim en compte el vapor Turull i la transformació que es tindrà que fer, no s'amplien places, i ara parlaré de la preocupació del tema dels veïns. Per tant, això no és contradictori amb l'aposta del transport públic. Simplement estem deixant oberta la possibilitat de que qualsevol persona que vingui a Sabadell per turisme, pel que sigui, pugui arribar al centre. Jo entenc que de manera continuada les persones no vindran al centre aparcant tots els dies al pàrquing del centre de la ciutat. Crec que no serà així. Però aquesta possibilitat cal allò donar-ho. Tenim parcs que es poden convertir en dissuasoris dintre d'aquesta projecció, com són el pàrquing de la Fira, al voltant del Parc Catalunya. Acabo per dir que els temes dels veïns vindran vinculats a la proposta de gestió que vindran en posterioritat, i val a dir que exclusivament el que tenim que parlar és d'una gestió eficient. Pública. Jo defenso la gestió pública. Però el que tenim que defensar per sobre de tots és el que sigui millor per la ciutat. I per tant, la gestió eficient pot ser pública, pot ser privada, i no tenim que tindre cap prejudici amb això. Si és pública perquè és la millor opció, ho farem públic. Si és privada perquè és la millor opció, ho farem privat.
Senyor Mena, serà l'última intervenció sobre aquesta qüestió. Anem a d'altres temes del ple. Senyor Mena, endavant.
Sí, per mi dues coses importants. La primera, crec que el debat de fons és com som capaços de fer un canvi de model de mobilitat a la ciutat, perquè agafar els vehicles que estan en superfície i posar-los sota terra no és una solució, ni per la mobilitat ni per la contaminació. I la situació que passa al centre passa també amb altres barris de la ciutat en menor medida, no? Tots coneixem descampats de la ciutat que estan utilitzats com a pàrquing perquè tenim una societat que depèn en excés del cotxe privat, i per tant hauríem de fer estratègies per intentar que la gent, doncs, agafi el transport públic i per tant es pugui moure amb transport públic, perquè els que som usuaris del transport públic sabem que quan funciona bé és molt millor alternativa que el cotxe privat, en tots els nivells, a nivell econòmic, per la família, a nivell de temps, a nivell de poder dedicar allò que s'està llegint a l'autobús o al tren i poder desplaçar-te. Dit això, a mi també el que em preocupa d'aquest govern és que últimament s'han fet unes compres que jo no li veig una coherència política, no? La Caixa del Centre, el Museu del Gas, quan tenim una situació econòmica que la regidora d'Economia i el portaveu del govern alguna vegada ens han explicat, i segurament això ha provocat aquest increment lineal d'impostos que aprovarem el divendres del 15%, que em sembla que és totalment injust pel conjunt de la ciutat. Després el govern fa unes compres de 4 milions d'euros del pàrquing del centre o de 3,6 milions d'euros del Museu del Gas, que no tenen al darrere una coherència política, perquè jo puc entendre el que deia el senyor Rodríguez, no? Però de fet el que estem parlant és d'ampliar el pàrquing. De què fem amb el vapor Turull no hem parlat, no hi ha un projecte a sobre de la taula. Per tant, és començar la casa per la teulada. Si de debò l'operació és com fem reduir les places de pàrquing a la ciutat i com recuperem el vapor Turull com a espai verd pel centre, que no n'hi ha, fem aquest debat. Però el que no poden fer és ampliar el pàrquing i després buscar a veure quines són les excuses que puguin justificar el projecte.
Anem a d'altres qüestions d'aquest ple del mes de desembre. Aquest nou pla de salut mental i addiccions, que preveu desenvolupar accions fins al 2031. Des de l'oposició lamentava la limitació de competències per part de l'Ajuntament per anar més enllà en aquest redactat. Anem a fixar-nos en aquest pla de salut mental i addiccions. Si començàvem abans pel PSC, ara començarem pel Partit Popular, i així anem canviant. Senyora Santos, al seu torn.
Sí, bueno, nosotros hemos apoyado este plan de salud mental, porque aunque vemos que se queda un poco en una diríamos en una declaración de intenciones que tendría que ahondarse más, es verdad que las competencias del ayuntamiento pues son limitadas al respecto, pero yo lo que ayer en el pleno quería destacar es la importancia de la salud mental y y de que siempre ha sido un tema, una vez tabú, de, es algo que no se hablaba cuando tienes a una persona con un problema de salud mental, es algo, era como algo avergonzante o que no se podía hablar, y tenemos que empezar a quitar todos esos tabús, esos estigmas, y empezar a hablar en serio de lo que es la salud mental, porque por desgracia, como la OMS dijo, después de la pandemia ha aumentado los problemas de salud mental, sobre todo los problemas de ansiedad, depresión, en un 25% en la población, y es ya y cada vez está afectando más a nuestra población más joven. Algo que como sociedad no nos podemos permitir, porque nuestra juventud es nuestro futuro, y hay jóvenes que no quieren continuar en este en esta vida, en esta sociedad, y quieren quitarse de medios porque algo no estamos haciendo bien, algo no funciona. Que un niño de 10 años o 12 años se tire por una ventana es algo que se tiene que hablar sin ningún tapujo, porque si no se habla de ello no se solucionará nunca, ¿no? Entonces, este plan de salud mental lo que evidencia, por suerte, es esa necesidad, y es nos hemos puesto a trabajar y a hablar de ello, que es algo que ya es un inicio. Yo lo que nosotros presentamos fue una alegación para que se hiciese un portal web del ayuntamiento, donde estuviesen allí reflejados todas las asociaciones y todo todas las ayudas que pueden, bueno, si no en un segundo turno continúo, porque sabes que eso es un tema que me toca y...
Gràcies, senyora Santos. Després abordem aquestes al·legacions que deia vostè. César Gil, al seu torn.
Bien, evidentemente el problema de la salud mental es un problema muy profundo. Y sobre todo es profundo porque, a no ser por casos extremos, es una enfermedad que se desconoce y no se ve. Y eso hace que sea una enfermedad silenciada. Hasta hace poco tiempo era casi hasta una vergüenza tener un problema de salud mental. Entonces, creemos que la iniciativa del ayuntamiento es buena. Pero claro, pensamos, ¿qué competencias tiene el ayuntamiento con esto? Cuando realmente dependemos de la Generalitat en los temas de salud mental y drogadicciones. El proyecto es un proyecto bonito, pero realmente efectivo, no sé si será muy efectivo. Eso es lo que pensamos nosotros.
Senyor Mena, al seu torn.
Sí, jo començo dient que a mi em sembla una molt bona notícia que va haver-hi al ple gairebé unanimitat en la defensa del pla de salut mental, perquè ho he dit moltes vegades i a més ho dic perquè ho penso fermament. Crec que hi ha temes en els que les formacions polítiques no ens hauríem d'entrar a la guerra política, perquè són temes prou seriosos com perquè la ciutadania no rebi informacions contradictòries. És a dir, jo crec que estem en un moment polític prou polaritzat com per no instrumentalitzar un element tan greu i que afecta tanta gent com és la salut mental i les addiccions. Perquè, tal com deia la senyora Santos, crec que tots estem en risc de poder patir en algun moment de la nostra vida algun element de salut mental, perquè vivim en una societat molt complexa, molt complicada, i genera aquest tipus de vulnerabilitat, fins i tot des del punt de vista personal, no? Per tant, a mi em sembla una molt bona notícia que totes les formacions polítiques, o gairebé totes, van fer l'esforç de donar suport al pla de salut mental, perquè crec que és un bon missatge el que rep la ciutadania, que hi ha gairebé consens i unanimitat política en posar la salut mental per davant de les batalles partidistes que són legítimes. Començant per això. I segon, nosaltres creiem, i ho vam dir en el ple, que és un pla, doncs, que té una proposta bastant assenyada, no?, per poder cobrir la situació que té que té Sabadell amb aquest àmbit, i el que ens pot preocupar més és com garantim que es pugui desplegar. És a dir, un pla ja sabem com és, no? Al final pot acceptar que facis qualsevol tipus de mesura, el complicat serà després com desplegues aquesta mesura des del punt de vista de recursos humans, des del punt de vista de recursos tècnics i materials i econòmics, i també des del punt de vista del calendari, no? Per tant, jo crec que tenim molta feina a fer. És un pla que té un llarg recorregut, perquè no s'acaba en un any, sinó que va molt més enllà, i em sembla, doncs, que tots i totes hem de fer l'esforç de poder tirar-lo endavant.
Senyor Matas.
Sí, jo m'afegeixo al que ha dit el senyor Mena, de que hi ha unanimitat en aquest sentit. Per tant, doncs, és de valorar positivament que això sigui així, i que sigui així en un tema tan transcendent com aquest. primer de tot felicitar a la regidora Sílvia García i tot el seu equip per la feina doncs, que han fet i per crear aquest primer pla de salut mental i addiccions de Sabadell, i ho han fet amb consens i amb treball i amb col·laboració i parlant amb tothom, amb tots els grups municipals, i per tant doncs, aquest pla l'hem treballat entre tots, però la iniciativa i el lideratge doncs, ha sigut de la regidora d'aquest govern i per tant doncs, és just felicitar-la i està molt bé, com deia el senyor Mena, doncs, que hi hagi unanimitat en aquest sentit i tothom doncs, hi pot fer els comentaris de millora i d'escepticisme i de recorregut que això pugui tenir, però està clar que tenim un problema creixent a la societat que molt sovint ha estat amagat, molt present en aquesta societat, però que va creixent, a més, perquè cada vegada és més present, i que nosaltres doncs, l'hem d'entomar aquest repte i aquest tema, i a Sabadell ho ha fet, i els ciutadans i els veïns de Sabadell doncs, cal que sàpiguen doncs, que estem al costat dels que pateixen aquesta malaltia, i aquest pla de salut mental doncs, és un primer pas doncs, per treballar en aquesta línia.
Senyor Fernández.
Sí, bueno, evidentment ahir, bueno, unanimitat crec que no, si no me falla la memòria, no va haver. El que vam tenir és una amplíssima majoria i cap vot en contra. Això sí, això és el que va passar. Per unanimitat, diguem, no va haver. Objetivament no va passar això. No obstant això, la bona notícia és que no havia ningú en contra. Jo crec que és bo que en aquests temes, independentment de les competències que té cada administració, perquè al final, com passen moltes altres qüestions de la gestió pública a la ciutat, la coordinació entre els diferents nivells de l'administració és desitjable i cadascú té les seves competències i cadascú ha de desenvolupar el que li pertoca. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres que en el mandat passat vam fer los que, i aquí he d'agrair al jovent republicà aquella moció que ens van portar al ple per desenvolupar aquell primer servei que té la ciutat d'atenció en salut mental enfocat al jovent, post-pandèmia va ser això. Això ho va proposar el jovent republicà, això ja està funcionant i va ser una iniciativa del nostre partit i per tant era evident que nosaltres seguiríem apostant per un pla de salut mental molt més ampli i que pugui cobrir més necessitats. Dit això, preocupacions que va deixar sobre la taula la regidora Renom ahir, que crec que hem de veure, a veure, mira, ara s'aprova en uns dies un pressupost per al 24. Si és veritat que les paraules no són només paraules i se transformen en fets. Estem parlant d'una regidoria que és la que té menys recursos. Si no és la que té menys, jo crec que és de les que té menys històricament, com la de salut i ara gestió de plagues. Si a aquest pla no se li posen recursos humans i recursos econòmics darrere, bueno, està molt bé, però diguem que en la realitat no passarà absolutament res i tot continuarà igual. I penso que el que van votar era que justament passessin coses. Això és el primer. I el segon que ens va cridar l'atenció és que alguna entitat de la ciutat, no entenem com, que no se dedica a la salut mental, però sí a les addiccions, no va estar convidada. I això no va semblar raro. Acabo amb això, per tant, bona notícia.
Gràcies. Senyor Rodríguez, al seu torn.
Sí, jo no utilitzaré cap matització per fer un enfrontament polític en un tema que, com aquest, genera una unanimitat a la pràctica. La Crida va abstenir-se per algunes qüestions molt puntuals, però estic convençut que el suport a aquest pla ja en funció de com se'n desenvolupa és un tema d'unanimitat pràctica. Per tant, no utilitzaré cap tipus de matització per un tema en el que la unanimitat de tots els partits polítics. I vull agrair a tots els partits polítics aquest suport per aquest treball conjunt, que és un treball inicial. Insisteixo, felicitar la regidoria i el conjunt dels partits polítics per treballar conjuntament en un tema que és cabdal per la salut dels ciutadans.
Si els sembla, ja molt d'acord en aquesta qüestió, per tant seguirem avançant en altres temes. Si els queda alguna cosa al PAP, s'ho guarden pel minut final, si us plau. Ja sé que m'han demanat dues paraules, si us ho poden guardar, si us plau, pel final els hi agrairem. Perquè volem parlar també de la moció d'Esquerra que reclamava la demanda del govern espanyol de la publicació de les àrees tenses per l'habitatge per poder limitar-ne el preu del lloguer, una moció que prosperava i que demanem que ens expliqui el senyor Fernández. Els aviso que per temps no crec que puguem fer més d'una ronda, també d'aquest tema, o sigui que haurem d'anar barrejant-ho tot. Endavant.
Bueno, bàsicament el que nosaltres preteníem en la moció, i agraïm als partits que van donar-li suport, y a los que no han estado en contra. Básicamente es que Sabadell lideri un tema important com és l'habitatge. Per nosaltres l'habitatge és un dret bàsic, elemental, fonamental. Sense habitatge és mentida que es poden fer polítiques de salut correctes, d'educació, de benestar. L'habitatge és la clau i és el gran drama de la ciutat i del país. Tots som conscients de la situació que estem vivint. Una molt bona llei que es va aprovar en el Parlament, que tots sabem de Catalunya, que tots sabem després el que va passar a nivell de l'estat espanyol, que després el Estado español agafa y la ley que está proposada o que está aprobada, perdón, que está aprobada es gairebé igual que la que teníamos aquí y la Generalitat ya ha fet los deures, ya ha dissenyat y ha dit cuáles son los municipis d'aquestes zones tensas y llavors només falta que el govern espanyol publiqui en el BOE això perquè pugui ser efectiu aquesta contenció de preus. I Sabadell és una d'aquesta ciutat. I Sabadell és la cinquena ciutat d'aquest país, la que té la cinquena en població, que ningú s'equivoqui, per mi la primera, però és la cinquena en població. Per tant, volem que aquesta ciutat jugui fort. I més, quan, a més, coincideix que governen en Madrid el mateix que governen aquí. Per tant, apurem, no podem perdre temps, perdre el temps mai és bo. Que la ciutat li digui clarament al govern de l'Estat, oiga, volem ja aquesta publicació perquè volem començar a incidir en la vida de la gent en un tema tan delicat com és l'habitatge. Per tant, és el que hem fet, agraïm a los grups que han votat a favor, també els que s'han abstingut, evidentment, i esperem que el més aviat possible arribi aquesta signatura en el BOE i que pugui ser efectiva aquesta mesura a la nostra ciutat.
Señora Santos, al seu torn.
Sí, bueno, nosotros lo que pensamos es que una ley que ya no dio los resultados cuando se aplicó en Cataluña hasta que el Constitucional la declaró que no cumplía la legalidad porque no tenía la competencia, la legalidad en ello. Los resultados fueron que, aunque sí que bajaron los alquileres más altos, los alquileres más bajos subieron. ¿Por qué? Pues porque aparte de que muchos propietarios, por la indefensión que tienen a la hora de tener impagados inquilinos que no pagan o la ocupación de viviendas, deciden no retirar del mercado muchos de los pisos. Nosotros hemos consultado al mercado inmobiliario, hemos consultado a la Cámara de la Propiedad para ver las cifras. Los propietarios, el propietario tipo de Sabadell de un piso que se pone en alquiler son personas privadas, muchos de ellos pensionistas, jubilados, que tienen allí una forma de ampliar un poco su pensión, sus ingresos, porque tienen a lo mejor pensiones más bajas, o personas que sus ahorros los han invertido en vez de tenerlos en un banco que no te dan nada, pues en un piso para tener unos. No son especuladores, ni fondos buitres, ni nada de esto. Entonces, el problema es que si no se le da una seguridad jurídica al propietario y cada vez es más complicado y no se le incentiva de ninguna forma, pues la gente no querrá poner sus pisos en alquiler, lo que hará que la oferta baje, la demanda sigue ampliándose y esto lo que hace es que nunca bajen los alquileres y que haya cada vez menos personas que puedan estar, alquilar un piso. Además, cualquier propietario que quiera alquilar su piso va a pedir cada vez mayores avales y cada vez es más difícil que las personas más vulnerables puedan acceder a estos alquileres.
Señor Gil, al seu torn.
Bueno, la propuesta que lamentablemente nos presentó ayer Esquerra Republicana, lamentablemente porque es una propuesta de fracaso constatado. Y ya les di el ejemplo de Berlín 2015, donde en un año subieron, al regular el precio de alquiler, subieron un 38% los precios de los alquileres. ¿Por qué? Porque la gente dejó de alquilar. La gente que poseía pisos dejó de alquilar. Y cuando hablo de gente no hablo de los fondos buitres. Los fondos buitres les da igual alquilar que no alquilar. Les da igual. Porque el fondo buitre lo que quiere es tener una cartera y exhibir esa cartera. Es lo que se dedica a los fondos buitres. Para después negociar otros temas. Creo que es atentar contra un derecho básico que es la ley de la propiedad. O sea, el regular a una persona sus pertenencias no. Yo creo que es un modelo muy del siglo XX, muy de regímenes desfasados, y creemos que la libertad que tiene cualquier individuo con sus propiedades, siempre que no haga daño a terceros, creo que debe ser amplia. No se puede cercenar con medidas de decirle, no, usted no puede alquilar al precio que usted considere. Oiga, si esa persona quiere alquilar un piso de 20 metros cuadrados por 10.000 euros, es su problema. Eso es su problema. No tiene por qué venir la administración a poner sus manos sobre la propiedad privada de la gente.
Senyor Mena.
Sí, miri, jo l'altre dia escoltava el president del govern, el senyor Pedro Sánchez, que crec que feia una reflexió molt interessant, que deia que de la mateixa manera que el senyor Zapatero havia construït la quarta pota de l'estat del benestar, que era la llei de la dependència, la prioritat d'aquest govern era construir la cinquena pota, que era el dret a l'habitatge. Perquè aquí, senyor Gil, no parlem del dret a la propietat. Parlem d'un dret constitucional que està reconegut per la Constitució, que vostè sempre, de la que sempre parla, que diu que qualsevol persona ha de tenir dret a un habitatge digne. I això és el que s'incompleix. I també diu la Constitució que l'Estat ha de posar totes les eines per a garantir aquests drets. Per tant, a mi això em sembla fonamental, perquè la llei aquesta, que es va experimentar a Catalunya i va tenir un molt bon resultat, per això ara es porta a l'Estat, és una llei sobretot pensada per evitar l'especulació dels grans tenidors. No està pensada en una senyora que cobra 700 euros, com deia la senyora Santos. A aquesta senyora li hem de garantir els serveis i no dependre de llogar un habitatge que té. Ha de tenir una pensió digna, ha de tenir un hospital digne, ha de tenir doncs, els seus drets bàsics més coberts. Aquí també tenim un problema, que jo ho deia al ple, que és que el govern de la Generalitat, no només ara que està Esquerra Republicana en solitari, sinó segurament des de fa més de 20 anys, tots els governs i de diferents colors polítics no han fet la feina en temes d'habitatge quan és l'administració competent majoritàriament. No? Per tant, això no s'arreglarà només regulant el preu dels lloguers, però és un element fonamental. Tenim també moltíssima gent que està patint per arribar a final de mes perquè no pot pagar la hipoteca. No? A Sabadell tenim segurament més gent hipotecada que no llogaters i, per tant, també hem de buscar solucions a la gent que té aquests problemes. No? I jo, per acabar, el que sí que no vaig entendre, i per tant espero que ara em contesti el senyor Rodríguez, és el vot del Partit Socialista. És veritat que hem d'agrair que va facilitar l'aprovació de la moció perquè es va abstenir, però jo no entenc que un partit que forma part del govern que vam impulsar aquesta llei, després a l'àmbit municipal no doni suport a una llei que jo crec que és una llei transformadora.
Senyor Matas.
Miri, doncs estem immersos en una situació crítica pel que fa al dret a l'habitatge a Catalunya i és una qüestió que afecta directament doncs, les competències exclusives que el nostre país té en aquest àmbit i això ho vàrem dir ahir. És evident que la legislació espanyola actual relativa al dret de l'habitatge està provocant una greu vulneració de les competències de Catalunya, especialment en relació a la regulació i control del mercat immobiliari. I a més, s'està menystenint el principi fonamental d'autonomia financera i autonòmica de despesa, dos pilars fonamentals del desenvolupament equilibrat de la nostra comunitat. Des de Junts advoquem per la plena autonomia de Catalunya, com és evident, i en aquest àmbit rebutgem fermament la imposició de les decisions de Madrid i no podem tenir doncs, una llei d'habitatge efectiva a Catalunya si es continua legislant des de fora, i això ho defensem sempre, i en aquest sentit jo crec que estem d'acord amb Esquerra Republicana, sense tenir en compte les necessitats reals i les particularitats del nostre territori. A més, la regulació dels preus de l'habitatge, tal com està plantejada actualment, doncs no és la solució que necessitem. Aquesta mesura s'ha demostrat poc efectiva en altres llocs, això ho hem vist, generant inflació normativa i inseguretat jurídica. És imperatiu doncs, acabar doncs, amb aquesta dinàmica i impulsar una inversió pública significativa per proporcionar solucions assequibles a la greu crisi habitacional que vivim a Catalunya. Finalment, volem recordar que la contenció de preus de l'habitatge privat no és la panacea per resoldre la manca d'habitatge. La veritable solució rau en la promoció activa de l'habitatge públic i l'administració ha de jugar un paper fonamental en aquest sentit, garantint que hi hagi suficients habitatges a preus raonables pels ciutadans. I, per tant, és necessari buscar alternatives més adaptables a la nostra realitat local, que només nosaltres coneixem prou bé. I a Sabadell, doncs el govern que actualment doncs, també en formem part, doncs estem impulsant doncs, habitatge públic i en aquest sentit és la clau, incrementar l'habitatge públic doncs, perquè tots els joves i les persones grans puguin accedir a un lloguer assequible.
Gràcies, senyor Matas. Senyor Rodríguez, i després farem ja ronda final perquè és que ens quedarà clavadet, no tenim temps de gaire més. El seu torn.
El Partit Socialista de Catalunya fa una defensa oberta de la regulació del mercat. fa una defensa clara i oberta, i aquesta defensa no implica ni cap inseguretat jurídica ni un increment dels preus de la vivenda. Aquesta aposta es trasllada d'una manera molt clara a la ciutat de Sabadell, perquè el tema de l'habitatge és absolutament prioritari com un dels eixos transformadors d'aquest govern pel conjunt de la ciutadania. I això cal ser clar i contundent. Per tant, per què nosaltres no hem donat suport obert a aquesta línia? El que hem sigut és no votar en contra per no caure en aquesta contradicció, però és evident que hi ha elements absolutament definitoris de les dificultats de portar a terme aquests temes. La competència, com ha sortit de manera reiterada, fonamentalment és de la Generalitat, i com que aquesta competència és de la Generalitat i com que l'aplicació de la llei estatal està a poc temps de que pugui publicar-se, no podíem, evidentment, votar en contra d'un tema en el que lo fonamental estem d'acord, però tampoc creiem que era una raó suficient com per poder votar a favor. Torno a insistir, l'aposta per l'habitatge del Partit dels Socialistes i del govern municipal és absolutament contundent.
Última ronda d'intervencions, tindran 2 minuts per cap. Els recordo que si els ha quedat alguna cosa ho poden comentar, si tenen algun tema pendent del ple també ho poden dir, i si volen desitjar bones festes als oients també ho poden fer. Senyora Santos, al seu torn.
Sí, bueno, yo quería terminar mi sobre el tema del plasma del plan de salud mental, el decir que lo que queríamos resaltar sobre todo, que todo esto, si no hay detrás recursos humanos, recursos materiales a nivel asistencial, a nivel social, no valdrá para nada. No puede ser que, por ejemplo, en psiquiatría infanto-juvenil del Taulí llevemos un año sin cubrir una vacante de un psiquiatra, que todos esos sus pacientes están ahora mismo sin atender. Lo quiero denunciar desde aquí porque es algo que si hablamos de salud mental, si luego no tenemos esos recursos, porque cuando entras en esta senda que es la enfermedad mental, es una senda dura, solitaria y frustrante, porque muchas veces no encuentras nadie que te escuche ni a dónde dirigirte. Por eso el ayuntamiento, una de las funciones que tiene, que de las competencias, que es la de informar al ciudadano, creemos que es necesario un portal donde cualquier persona que esté dentro en un problema de salud mental, tanto él como un familiar, pueda dirigirse y saber qué recursos cuenta la ciudad y que alguien pueda ayudarle a transitar este camino.
Té 30 segons encara, no sé si vol desitjar.
Bueno, sí, querría, ya que estamos, desear una muy feliz Navidad y que el año que viene sea un poquito mejor, por lo menos que este, a todos los sabadellenses y sabadellensas.
Señor Gil, al seu torn.
Como estamos ya en unas fiestas tan señaladas como son las fiestas de la Navidad, pues desearle a todos los sabadellenses unas felices fiestas, un próspero año nuevo, de paz, de amor y una santa Navidad. Ya no necesito decir nada.
No, no le ha quedat repandent.
Me queda todo, pero no es el momento.
No, per tot no tinc temps. Per tot no tinc temps. Senyor Mena, al seu torn.
Jo lamento rebaixar el to romàntic que s'ha posat aquí últimament, però a mi m'agradaria parlar del que passarà divendres, que és un ple extraordinari on el govern aprovarà un increment de pressupostos que em sembla que és exagerat i que sobretot afecta les famílies en situació de més vulnerabilitat, perquè crec que és incoherent desitjar-nos bon Nadal i bones festes quan el que hem de fer és treballar tot l'any perquè la gent tingui un bon Nadal i unes bones festes. És a dir, jo crec que hem de garantir que qualsevol persona tingui els seus mínims drets coberts i, per tant, aquí, vostès ho saben perquè ho hem dit moltes vegades, des de Sabadell en Comú Podem creiem que els impostos són una peça clau en la construcció de l'estat del benestar. Necessitem recaudar impostos per poder després tenir una bona sanitat, com parlàvem abans, una bona educació pública, per tenir pensions dignes, per tenir una llei de la dependència i també, doncs, habitatges públics, però aquesta política fiscal ha de ser una política redistributiva, no? I hem d'anar a buscar els diners allà on són, en aquelles famílies, en aquelles persones que tenen més recursos, per poder fer un exercici de solidaritat amb aquella ciutadania que més ho necessita, no? Per tant, jo el que ens encoratjo tots i totes, no hem sigut capaços de posar-nos d'acord en fer una política fiscal justa, progressista i ecològica i verda per aquest any 2023, ens posarem a treballar des del dia 1 de gener per aconseguir que aquesta ciutat millori, que tots els sabadellencs i les sabadellenques tinguin els seus drets garantits, independentment del barri en el que visquin, que no hi hagi tantes desigualtats com tenim en aquesta ciutat i també en aquesta societat, i aquesta és, doncs, una de les prioritats que estem treballant des de Sabadell en Comú Podem des que vam arribar a l'Ajuntament, perquè també hem de recordar, doncs, que som una formació política que no teníem representació en la passada legislatura i que, per tant, estem ara, doncs, justament començant a situar les nostres propostes al damunt de la taula.
Senyor Matas, al seu torn.
Doncs miri, nosaltres, com tots els que estem en aquesta taula i tots els que conformem el ple, jo crec que ens dediquem al servei públic i a intentar millorar la qualitat de vida de la gent amb els nostres matisos, però jo crec que tots tenim el mateix objectiu. Desitjar molta salut a tots i a totes, desitjar també, doncs, que trobem la felicitat a les nostres vides, en el dia a dia, a les petites coses, i especialment, doncs, en aquests moments en què podem gaudir de la família, dels amics, que a vegades, doncs, no ho fem com voldríem amb aquesta intensitat. Desitjar, doncs, que tots plegats, doncs, encarem aquest 24 amb els reptes i amb els somnis, doncs, que volem. I deixem posar el barret, doncs, com a responsable també d'una part econòmica de l'Ajuntament i del govern, doncs, escolti, doncs, incentivar que la gent, doncs, passegi per Sabadell, doncs, que gaudeixi d'aquests carrers engalanats, del llaminer, de les parades de Santa Llúcia, d'aquest Nadal que somies, i per tant, doncs, que compreu a Sabadell, que consumiu quilòmetre zero, que passegeu i que gaudiu de la ciutat, que jo crec que hem deixat una ciutat ben maca, per tal, doncs, que tots els veïns i veïnes de Sabadell, doncs, puguin estar ben orgullosos d'aquest Nadal aquí a Sabadell.
Senyor Fernández.
Doncs jo, senyor Mena, intentaré, té raó, però crec que podem fer les dues coses. Jo ara parlaré de coses que han quedat i que no s'han parlat i que no són aquestes que estàvem parlant ara del Nadal, i també ja parlaré del Nadal. Bueno, lo primer, ahir en el ple, una qüestió molt important, la pròrroga del contracte programa, justament, de Ràdio Sabadell. M'ha creat l'atenció que no parléssim d'això, jo crec que és bo. A més, hi ha un debat de fons i esperem que aquest any, finalment, o en aquest mandat, s'enxegui el procés per poder tenir nou director o directora d'aquesta emissora, que és una de les qüestions que portem retard, un retard molt accelerat a la ciutat. L'altre tema que també es va parlar en el ple és en l'informe d'intervenció. Jo vaig manifestar clarament la preocupant tendència, que no és d'aquest últim any, ja ve de los últims anys del mandat passat, de la incapacitat per poder gastar los recursos en inversions. Aquest informe, que era de los 9 mesos de l'any passat, situa un 15% la despesa real en inversions, lo qual vol dir que de cada 10 euros en inversions, només aquest govern té la capacitat de gastar 2, cosa que és escandalosa, si me deixa dir així. Finalment, dir, bueno, vale, el 24 desitgem el millor per tothom. Malauradament, en el 24 els sabadellencs no tindran bones notícies, perquè li pujarà i molt els impostos, 15% d'impostos més, segurament doblaran la despesa en impostos d'escombreria. Nosaltres, evidentment, no podem estar a favor d'això, no podem estar a favor de lo que passarà el divendres, que és l'aprovació d'aquest pressupost. Però no obstant això, li desitgem a tothom un molt bon Nadal, un molt pròsper any nou, i que puguin gaudir acompanyat de tots els seus estimats en aquestes dates tan especials per a tots nosaltres.
Gràcies, senyor Fernández. Senyor Rodríguez.
Bé, del tema de l'increment d'impostos vam fer el debat i continuarem fent-ho, perquè és un tema que és important. Però torno a dir que l'increment dels impostos és absolutament necessari pel funcionament, i no, és, per la compra d'un museu, sinó pel funcionament de la ciutat. I aquesta és l'aposta. Com també és l'aposta del funcionament de la ciutat del transport públic. Això no vol dir no deixar accedir als cotxes que vulguin entrar. I, per tant, en ratifico en aquesta línia. Més preocupant, i no voldria ser en l'últim minut dedicar-ho, el dir que el govern és incapaç de fer front a les inversions quan aquesta evolució s'està fent fins al mes de setembre, o elements comparatius amb el mandat dels governs en què Esquerra Republicana ha participat. Vull deixar-ho aquí, tindrem oportunitat per poder-ho fer, i en qualsevol cas sí que és important dedicar unes molt bones festes a tots els ciutadans de la ciutat de Sabadell, amb una reivindicació molt clara i molt important del Nadal, i que creiem que és important per la nostra ciutat haver ser capaços de marcar elements referents festius i ciutadans, com són el tema del llaminer, el tema de la Fira de Santa Llúcia, una il·luminació molt maca, que atreu a gent d'altres ciutats a la nostra ciutat i que, per tant, la converteixen en referent pel conjunt, fins i tot de tota la Catalunya, com a ciutat que posa el Nadal en primer lloc. I això també és bo. I això també és una inversió. Bones festes a tothom.
Doncs moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat avui i també doncs, al llarg de tot aquest any 2023 que hem anat convertint aquests debats de política municipal. Ho farem de cara al 2024 segur, amb el ple del mes de gener, quan els tornem a rebre a l'estudi de Ràdio Sabadell. Moltíssimes gràcies, que passin unes molt bones festes, que descansin i desconnectin si poden i que gaudeixin doncs, dels seus durant aquests dies. Nosaltres, els de Ràdio Sabadell, ho intentarem fer, que és el que ens toca. El dia 22... explicaven que hi ha ple de pressupostos, aquí a la casa tenim especial grossa de Nadal, si tenen una estona i ens volen posar, doncs ho poden fer també, no durant el ple, ja m'entenen, després. Gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé, que tinguin unes molt bones festes.
Bones festes.
El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima.